Martí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes.
Dicen que tienes veneno en la piel.
Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Y quien te toca se queda con él.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Avui estem fent tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel amb la Marta Les Sales, amb el Sergi de Maia i amb l'Oriol Marc. Parlàvem d'aquest informe que havia publicat l'Agència de Salut Pública de Barcelona, fet per l'Observatori de Salut Pública. Amb aquestes dades, per cert, actualitzar-vos la informació del trànsit, que hem anat fent al llarg del matí, des de les 8, que us diem que és un matí molt i molt complicat a les carreteres catalanes. Encara a aquesta hora, i són les 10, encara a aquesta hora l'autopista AP7 hi ha trànsit lent i aturades durant 20 quilòmetres, durant 20 quilòmetres, entre Mollet i Sant Cugat del Vallès en sentit sud. Hi havia també problemes entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Andreu de la Barca. Això és ja anant cap a la B23, aquí a Barcelona, 6 quilòmetres de cua a la C58, que aquests s'han anat alleugint cap a Terrassa de sortida de Barcelona. Per tant, la situació a les carreteres avui ha sigut molt complicada des de primera hora del matí, per tant, una mica més de paciència encara, sobretot si esteu aquí a l'autopista AP7 i us esteu movent en sentit sud, per entendre'ns, que encara hi teniu aquesta zona de 20 quilòmetres ben bons entre Mollet i Sant Cugat, en què estareu o movent-vos lents o directament aturats. Per tant, poseu la ràdio i paciència, que encara hi serem nosaltres més estona que el que durarà la cua, no patiu. Us acompanyarem fins al final. Escolta, mira, parlant de trànsit, ahir al matí l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va fer una entrevista als matins a TV3, i en aquesta entrevista va sortir una proposta que va fer més o menys meditada, diguem-ne, de baixarem a la meitat o podem baixar a la meitat el preu de la T usual, no? Que és aquesta targeta de crèdit, el títol de crèdit de transport, el títol de transport més utilitzat a la ciutat de Barcelona. Primer va haver-hi bastant rebombori, i de seguida va sortir el govern a dir que això no ho veien clar, que qui ho pagaria, que per què l'alcaldessa deia això, si li havia passat pel cap sense els quartos. A la tarda l'Ajuntament ja va dir que tenia o que podia destinar-hi 12 milions d'euros a finançar aquest abaratiment de costos. El govern s'ha obert a discutir-ho. Demà hi ha una reunió a l'ATM on això es parlarà. I avui, per exemple, crec que és el periòdico, no?, que recull també les dades d'un estudi que certifica que una cinquena part dels usuaris no han tornat al transport públic. Ara parlàvem de la pandèmia, doncs després de la pandèmia una cinquena part dels usuaris del transport públic no hi han tornat. S'han quedat al cotxe o a la moto o al que fos, diguem-ne, però a validar el bitllet no ho han tornat a fer. Però és el moment o no és el moment d'abaratir el transport públic amb una bonificació, per exemple, del 50% d'aquesta tarifa? Oriol?
Home, realment, si es vol fomentar l'ús del transport públic, jo diria que és una mesura excel·lent. Després també s'ha d'abordar com es paga tot això, que és un debat que s'ha de tenir, perquè també s'ha de pensar en la sostenibilitat del funcionament del transport públic, però tot el que vagi destinat a que la gent agafi més el metro, agafi més l'autobús, agafi més el tren, a mi em sembla excel·lent, i més en un moment en què també hi ha una urgència climàtica. Hem d'evitar les cues aquestes, que també, jo sempre m'he preguntat per què quan plou hi ha més cues. És una pregunta que m'he fet sempre, perquè no plou àcid clorhídric, plou aigua, i no es desfan els pneumàtics, no hi ha uns problemes. La gent tampoc, no és un circuit de Fórmula 1.
Clar, vols dir Escòcia, que estan en atascos constants.
Vull dir, a Dublín plou cada dia, a Londres plou cada dia, sí, hi ha molts cotxes, però la gent va pel carrer igual i arriba a temps. No sé, és una cosa que sempre m'ha fascinat del món mediterrani, la pluja. Dit això, com més freqüència i menys preu hagin de pagar els usuaris, més incentius tens per agafar el transport públic i, per tant, no haver d'agafar el vehicle privat per Barcelona. Jo, francament, el cotxe per dins de Barcelona no ho faig servir absolutament mai, perquè crec que amb transport públic hi ha una xarxa estupenda per anar-hi. Altra cosa és per anar a fora, o determinades línies de rodalies que són un desastre, com per exemple la R3, que no està desdoblada a partir de Vic, i llavors tu penses, home, si has de passar un cap de setmana fora, és inevitable agafar el cotxe. També hi ha la qüestió de la judicialització de la zona de baixes emissions, que diria que aquí l'Ajuntament pot patir a l'hora d'aplicar-la en funció dels recursos que hi vagi havent i quines decisions adopta la justícia, de manera que tot el que sigui transport públic més barat i més freqüència per l'usuari és fantàstic.
Marta.
No, absolutament d'acord. El que passa que, clar, també... O sigui, està molt bé, però fer aquesta mena d'anuncis sense haver-ho pactat amb les administracions que ho has de pactar... Una altra cosa és que digui, escolti, miri, l'Ajuntament... Podem invertir això, i amb això que podem invertir, rebaixarem això del... I aleshores diria, escolti'm, miri, em trec el barret. Però, clar, anar fent anuncis... que al final et dona la sensació que és un cert allò, anar a agradar a l'audiència, no sé, un cert populisme, perquè, clar, si anunciar una cosa que no has pactat, una cosa com aquesta, em sembla una mica irresponsable. Vaja, tret que ho facis així, insisteixo, Escolti, mira, nosaltres tenim aquests diners, els podem invertir i farem aquesta rebaixa. Un cop dit això, evidentment s'ha de fomentar el transport públic en un moment en què tothom coincideix amb això, resulta que arriba la pandèmia, la gent s'espanta d'agafar el metro o l'autobús, doncs el que s'ha d'explicar i s'ha de demostrar i s'ha de garantir és que és absolutament segur agafar l'autobús i el metro. És normal que hi hagués en un primer moment una certa recança, però ara, vaja... jo crec que els que estem aquí agafem el metro amb absoluta normalitat i sense por, perquè saps, doncs, si has de portar la mascareta a la porta, veus que tothom porta la mascareta, veus que tothom es comporta com cal i, per tant, que és un mitjà segur. Jo crec que una de les primeres coses que hauria de fer l'Ajuntament és explicar això, que es poden utilitzar els transports públics, que l'Ajuntament garanteix que, doncs l'autoritat metropolitana garanteix, doncs, que es poden utilitzar els transports amb tota la seguretat i que la gent torni a utilitzar-los. I a partir d'aquí, adaptar el preu, fantàstic, clar que sí. I aconseguir que la gent agafi menys el cotxe i amb això realment el pal que ha representat la sentència contra la zona de baixes emissions és difícil d'entendre. Doncs escolti'm, arreglin la zona de baixes emissions perquè sigui acceptable i perquè realment puguem viure en un ambient on es pugui respirar amb normalitat.
Sí, jo crec que també és una mesura que pot ser positiva, sobretot amb un sentit molt conjuntural. És a dir, jo crec que, de fet, si no m'equivoco, l'anunci de l'alcaldessa o la proposta anava encaminada a que durés uns mesos en particular.
Tres mesos, em sembla.
Tres mesos, no? Que coincidiria una mica també amb les previsions fins a l'estiu de que la inflació fos alta. Bé, s'hauria de veure si després doncs, es prorrogaria o no, però vull dir que té un sentit conjuntural en aquest context en el qual la inflació està molt disparada, per tant, el cost de la vida està pujant molt, ens costa arribar a final de mes, suposa un empobriment, i per tant, és per a les classes treballadores, precisament per als sectors també més humils, que són els principals usuaris del transport públic, doncs alleugerir-los en un cost conjuntural especialment accentuat, que jo entenc també que és complementari a la baixada del preu de la benzina, que és una de les mesures que es van anunciar per part de l'Estat. Era, diguem-ne, incoherent, crec jo, que s'anunciï una subvenció a la benzina, però que, en canvi, el preu de transport públic el mantinguis igual. Doncs aquesta combinació crec que pot servir per estimular precisament l'ús del transport públic en l'actual context. Jo, aprofitant per fer una reflexió que vagi més enllà, doncs, sobre per què no s'ha recuperat el transport públic, doncs, entre altres coses, també perquè bueno, hi ha hagut la pandèmia, evidentment, també crec que no s'han pres les mesures suficients per promocionar aquest transport públic. Però sí que hem de tenir clar que el futur no passarà ni per fer el transport públic gratuït, ni molt menys per facilitar l'ús del cotxe. Més aviat al contrari. Jo sé que això és impopular, i més en aquest context en el que tenim de benzina disparada, encara menys, Però hem d'assumir que la tendència futura haurà de ser a encarir l'ús del cotxe i que aquí haurem, en algun moment, no ho podem evitar massa, reintroduir el tema dels peatges, no? Ja sigui amb eurovinyeta, ja sigui per ús, és a dir, amb una versió més ajustada a l'ús que el fa, que es fa, i no simplement per utilitzar o per passar per un tram en particular, però que haurem d'introduir-lo, igual que s'haurà de plantejar el peatge per entrar a la ciutat si volem reduir l'ocupació de l'espai públic tan extraordinària que provoquen aquests embussos, o la contaminació, en definitiva, i que això haurà d'anar en paral·lel a incrementar el transport públic, no tant a abaratir-lo. Per això insistia al principi de que jo crec que aquesta és una mesura conjuntural. És a dir, el problema del transport públic no és tant de preu com de xarxa, com de prestacions, com de ampliació del seu servei, que precisament els ingressos tant de, precisament, del transport privat com del transport públic han de servir perquè sigui cada cop una alternativa més viable.
El que passa que el preu del transport públic també jo crec que és un debat que un moment o altre l'haurem de començar a abordar, també des d'un punt de vista social. Ho dic perquè que és evident que el transport públic arrossega un dèficit de molts quartos des de fa molt temps, està allà, i és una realitat palmària. Una altra cosa és si el dèficit que hi ha mai es podrà arribar a assumir, i si, per exemple, la targeta que s'estan plantejant de baixar a la meitat val 40 euros, Vull dir que tampoc... Jo ja entenc els discursos, diguem-ne, del qui pel servei que dona al final el servei públic, el transport públic és barat. L'entenc, però després hi ha la realitat del dia a dia, I anar a comprar una targeta que et costi 40 euros cada vegada que la compres, per molt gurú, diguem-ne, que ens digui que el transport públic, inclús aquest preu, continua sent barat, després l'has de pagar,
Sí, jo crec que això s'ha de combinar precisament amb ajuts socials.
Jo recordo que era jo crec que el debat aquest, jo crec que va començar, que era quan va començar a fer d'alcalde Xavier Trias, que és el primer que comença a plantejar, perquè li comença, diguem-ne, una campanya molt forta, diguem-ne, perquè es feia amb el preu. I allà, diguem-ne, comença el debat fort de si el transport públic és car o barat.
I s'ha baratit, aquesta té usual,
no,
precisament.
No, s'ha congelat, es van disparar els preus i llavors s'ha anat congelant.
En l'última reforma, quan es va introduir aquesta T casual, no es van canviar els títols i es va baratir al mes.
Hi va haver una revolta amb els preus que es van anunciar.
Jo sí, encara li dic T10, perquè és un boomer. Jo li dic T10. M'agrada molt més T10.
Però fixa't, la revolta va ser per als títols d'ús més puntual. Per tant, de la gent que no l'utilitza de manera més habitual. Precisament aquella reforma, el que pretenies, jo crec, que fa en el bon sentit.
I ara faré una cosa que no s'ha de fer mai, que és voy a hablar de mi. Si no vius a la ciutat de Barcelona... agafa el transport públic, Ja no parlo de si la xarxa és bona o dolenta, ràpida, lenta, puntual o impuntual. Només et dic que si vius a Terrassa i mires el que val la targeta de 10 viatges, tens molt clar que quan acabes fent els números a final de mes, ningú et convencerà de que per la cartera baixis a treballar...
Has d'aconseguir mesclar que et surti a compte econòmicament.
No agafar el cotxe... El transport públic és un gran debat, el del preu del transport públic.
Això és competència desleial, sincerament. És a dir, aquí el que s'ha fet és s'ha construït...
No, jo no dic que no sigui així, dic que és una qüestió, diguem-ne, que sempre hi passem una mica així de punteta i pim-pim-pim, però no tu, dic...
No, les administracions ho han fet i, ostres, tu, un viatge senzill en autobús que valgui 2,40 € a Barcelona, home... Jo crec que és car.
Clar, el tema
en funció
és,
del temps
si
de trajecte,
Déu-n'hi-do. Si mires l'abonament, és molt més econòmic. Per què? Perquè és una manera d'estimular que tu no facis un ús puntual. Primer, que no facis un ús puntual, sinó que facis un canvi de moda. És a dir,
això tens tota la raó.
Deixo el cotxe i agafo el transport públic. Clar, aquí s'hi suma, com apuntava el Pol, el fet de que durant dècades el que hem facilitat, en el que hem invertit més diners, amb molta diferència, és en autopistes. Llavors, clar, això ha fet que el cotxe no tingui rival. És a dir, clar, li hem facilitat tant la vida que a veure ara com aconsegueix l'autobús o el tren arribar a aquells llocs als que els hi hem tret espai precisament per donar-li els cotxes, no? Per tant, ja parteix d'un dèficit. Ara, per revertir aquest dèficit, jo crec que el que hem de fer és això, és estimular títols, diguem, d'ús habitual i que aquests diners, més els dels transport privat, per tant, peatges, etc.
Ho dic perquè fer campanya contra el cotxe és fàcil. Si vols, te la faig. Ara, Nus de la Trinitat, sentit sud, 8 quilòmetres de cua. Nus del Llobregat, sentit sud, 2 quilòmetres de cua. Molins de Rivera, B10, Nus del Llobregat, a l'entrada de Barcelona, per la B10, per la Ronda Litoral. Ara, 10 quilòmetres de cua més. Que... Sant Cugat del Vallès, autopista P7, la zona de la B30, per entendre'ns. 11,5 quilòmetres de cua més, més 5 quilòmetres de propina als que viuen a Sant Cugat.
Sembla millor campanya anticotxes que això.
Que la campanya, vull dir, està feta, eh? Sí. Això és ara, eh? Vull dir, aquí oberta la web de
home,
trànsit.
Escolta, i amb la reflexió que a mi sempre m'agrada apuntar, que aquesta gent, no, que tots ens ha passat, és dir, estic en un embús. No, no estàs en un embús, ets embús.
Jo només reclamo, diguem-ne, que un cop has fet aquest debat, ja has fet aquesta realitat, després hi ha la qüestió del transport públic, que és, per mi no és tant si és car o és barat, que hi ha de ser, és si la gent el pot pagar o no el pot pagar. Perquè, per exemple, l'última vegada que es va modificar la T usual va ser perquè va haver-hi una revolta popular, perquè en la proposta que hi havia per part de les administracions, i aquí són totes, era l'Ajuntament, la Generalitat,
sí,
i totes,
sí, no, falta
no podies compartir la targeta amb la teva família. I això va ser fa uns mesos, sí, que la inflació ja traia el caparró, diguem-ne. Vull dir, no era un moment de bonança econòmica tremenda, diguem-ne. I va haver-hi una revolta popular i van dir, però què vol dir, que si jo tinc quatre fills... No, tens dos fills i la teva de tenir quatre targetes per anar a tot arreu. Llavors bueno, es van inventar un model, que és aquest, dels 8, ja no eren 10, eren 8...
Cal dir que els menors de 16 anys no paguen transport públic, saps? És a dir, que aquí també es va fer certa demagògia, jo crec que perquè hi ha també molt desconeixement, no?, sobre quines són les facilitats que et pot produir el transport públic. Jo crec que aquests contextos també poden servir perquè gent que digui en un moment donat avui deixo el cotxe, que està caríssim i no sé què, i m'agafo el transport públic i me n'adono que realment igual no està tan malament. Que això també jo crec que forma part dels nostres tòpics. El transport públic a aquest país ha patit de dèficits i necessita una inversió extraordinària. Ara, no està tan malament com els discursos dominants acostumen a promoure. El nostre transport públic, per exemple, dins de Barcelona, el deia l'Oriol, és molt bo. Dins de Barcelona és molt bo. El que no depèn ja...
El problema és fora.
Clar, és que...
De la resta és més complex.
Hi ha molta gent que ve a treballar a Barcelona que ha de tenir incentius per
us he explicat.
Són embussos de gent de fora.
És per entrar a Barcelona.
No van al Corte Inglés.
El problema que hi ha amb les rodalies, que les arrosseguem des de fa dècades, i que no s'hagi entrat a solucionar això, home... O sigui, això que deies, un peatge per entrar a Barcelona... A mi em sembla bé. A mi no em sembla pas malament. Perquè, sobretot tenint en compte que jo visc a Barcelona. Però, clar, com pots aplicar un peatge si com a contrapartida no hi ha unes rodalies que funcionen d'una manera adequada amb els trens adequats i amb els horaris adequats?
Cada 5 minuts un tren amb la garantia que arribi a lloc a temps.
Clar, és per posar aquest peatge és imprescindible primer solucionar això.
Jo, sincerament, això és el típic argument que sentim habitualment. I clar, el cert és que amb aquest argument portem 40 anys d'inversió en carreteres i desinversió en transport públic. Amb aquest argument de... És que primer hem de fomentar el transport públic quan ens hem dedicat...
No, perdona,
estimular el contrari, i que és el que acaba provocant, és a dir, no ens oblidem, el que acaba provocant aquests embussos ja no és tant la qualitat del transport públic, sinó que hem alimentat tant l'ús del transport privat que, evidentment, acaba generant col·lapses.
Però, això que hem alimentat, no, han alimentat les administracions, sí, els poders, sí, i els governs de torn, o sigui, no ha sigut el senyor que està ara enganxat amb una d'aquests embussos,
el govern de la Generalitat.
Escolta, més que el problema és que... No hi ha hagut una votació que li ha dit, escolti, en què vol que invertim, en carreteres o en rodalies? No. Tot això li ha vingut donat pels poders que hi ha hagut, pels governs que hi ha hagut. Per tant, o sigui, no li pot, aquest argument no se li pot dir a la gent. O sigui, algú...
Que anava a dir, estava pensant, això és avui, ahir... Va haver-hi no sé quanta gent que el partit de futbol del Camp Nou no hi va arribar fins la mitja part,
sí, senyor,
i alguns
perdona,
no hi van arribar mai perquè la gent hi va anar
amb cotxe. Jo a la mitja part del partit estava en aquella zona i hi havia un embús brutal i vaig pensar... M'he confós, deu començar més tard o deu començar més d'hora, perquè hi era la mitja part i hi havia un embús com si s'hagués acabat el partit. És que és absolutament incomprensible. Això no té ni solta ni volta, que això també, el tema dels accessos al camp del Barça ja no és només ni rodalies, és una qüestió també que potser que algú s'hi posi i ho reorganitzi una mica, perquè és que això no té ni solta ni volta. Això era increïble. I aquestes situacions que segueixin produint... A banda, també, que m'imagino que hauria haver un problema de gent que tampoc no està acostumada a anar al Camp Nou, que el públic era diferent.
Mira, jo sincerament, crec que hi havia un problema de nens.
No,
t'ho dic així.
No,
és a dir, la gent, com que... La gent, quan tu vas amb nens als llocs, hi ha una certa tendència a fer servir el cotxe, perquè penses partit de futbol, començarà a 3:15, durarà 2 hores, s'acabarà, que seran les 9...
Agafa
el cotxe per no arribar molt tard a casa. I llavors jo crec que ahir, perquè bàsicament el problema que hi havia és que estava tot col·lapsat i la gent que intentava aparcar el cotxe era impossible aparcar-lo no al carrer,
Els pàrquings.
Els pàrquings. Per tant, vol dir... I al Camp Nou, 90.000 persones amb dones. En un partit de dones no hi havia sigut mai.
No.
Però en un partit masculí, sí.
Sí. I el... Per això et dic que el complicada. Públic era diferent per tant, i, per tant, era gent que no estaven habituats a anar-hi.
Va confluir, diguem-ne, una hora dramàtica per la sortida de la feina, amb molts més cotxes del que és normal, quan hi ha 90.000 persones al Camp Nou.
Clar.
Intueixo, diguem-ne. Bàsicament pel que deia la gent que no sabien què fer-ne del cotxe. Mm-hmm. Una altra campanya a favor de deixar-lo.
Efectivament. No, si és que al final és que tornem a això. És a dir, quan tothom agafa el cotxe a la mateixa hora, per això deia allò de la pluja, clar, perquè hi ha anat a explorar, perquè ens dona per agafar el cotxe els dies que fa pluja i llavors és impossible, diguem, ampliar més carrils, l'únic que farà és que la gent encara s'estimuli més a agafar el cotxe. No?
Clar.
Per tant, és evident que cal fomentar el transport públic. De fet, tota aquesta gent que està ara mateix en un embús, jo crec que són els primers interessats en que es faci així. I també hem d'entendre que una part d'aquest estímul del transport públic haurà d'anar paral·lel a un increment d'aquests costos. No té sentit que la darrera mesura que es va prendre per part de la Generalitat sigui eliminar peatges, no? Facilitant així i estimulant precisament una cosa que haurem d'anar a reduir i no a incrementar, i que són diners que es podien utilitzar precisament per fomentar el transport públic, perquè si no, sí que no deixem alternativa, com dèiem. No?
Clar,
per tant,
és quan,
aquest és el camí de futur.
Per exemple, jo que sóc del Maresme, la línia del Maresme que funciona prou bé en comparació amb altres línies...
Quan no plou i no hi ha onades.
Aquest és el problema. Quan plou, jo vull tenir la certesa que quan plou el tren funcionarà, i que si hi ha una mica d'onades el tren funcionarà, que les escales mecàniques de l'estació de Premià de Mar, que estan per sota el nivell del mar, quan plou una mica funcionaran, perquè si no al final és que rius una mica a la cara de l'usuari, que l'usuari paga uns diners per un servei que o va estar o no pot seure perquè no hi ha prou freqüència, o els caps de setmana que la gent va a la platja vas enxubat perquè no hi ha prou vagons dels trens que surten des de Blanes. Vull dir que això jo entenc, que primer s'ha de desincentivar el cotxe, treure-li a la gent la idea de el cotxe és millor, això em sembla fantàstic. Ara bé, l'has d'aportar amb fets.
Sí, jo també et dic, quan plou molt, és veritat que es pot afectar aquesta línia, però quan plouen quatre gotes tindràs embussos segur. És a dir, que jo crec que aquí...
Sí.
Per tant,
estem totalment d'acord.
També tenim uns estàndards, insisteixo, molt adaptats a la comoditat que el cotxe ens ha volgut aportar i a les facilitats que li hem donat, que, clar, és molt difícil competir, no?
Per cert, algun comentari del Camp Nou d'ahir o no?
Fantàstic.
Pues clar.
Molt bé.
Un èxit en tots els sentits, no?
Patent.
I fins aquí?
Espectacular.
I també...
No, i
que futbolísticament, ara, l'important és, com sempre passen aquestes coses, el dia després, és a dir, que les semifinals de Champions, el camp torni a estar molt ple, i que si l'any que ve el club ha de fer l'esforç perquè la lligueta, quan es classifiquin per la propera edició, els partits també s'han de fer al Camp Nou, perquè hi ha aquesta demanda, està molt bé. Moltes vegades la directiva peca de dir, primer que s'ompli el camp on juguen normalment, la ciutat esportiva Johan Cruyff, i després ja veurem amb el Camp Nou. Jo diria que fer que els partits siguin al Camp Nou incentiva precisament que hi vagi més gent.
Jo crec que és, jo molt d'acord, i a més crec que és una contribució extraordinària, és a dir, que aquesta imatge trenca barreres, no? Abans que parlàvem, no? Precisament de com això afecta i afecta especialment a les dones, jo crec que precisament accions com aquestes ens estan servint. D'una banda, visualitza que en alguns aspectes estem avançant, no? Això fa uns anys hauria estat impensable, per molts prejudicis i per moltes raons, en canvi avui ja és una realitat, i a més això també serveix perquè cada cop no només les noies, sinó també els nois, vegin que hi ha distincions, hi ha desigualtats, hi ha discriminacions que no tenen cap sentit i que els hi serveixi, diguem, com a referència per a les noves generacions. És extraordinari.
A més, el que passa és que s'han hagut de guanyar pols, eh?
Sí,
vull dir que,
sí,
o sigui, ho han hagut de batallar a patades, no?, en aquest cas, a cops de peu, de puntades de peu, per aconseguir brillar amb un esforç que han fet elles, amb una feina que han fet, i també amb una aposta que ha fet el Barça, però realment que elles s'han guanyat molt a pols, i quan han estat les guanyar tot i guanyar-ho d'aquesta manera com ho guanyen, és quan se'ls ha reconegut. És a dir, molt bé, molt bonic.
Potser que... Està bé recordar que el futbol femení és professional des de fa un any.
Clar,
no.
I aquest macroespectacle, no està regulat com una feina, que és el que és, des de fa un any.
Per tant, s'ha tirat endavant per l'esforç de totes aquestes noies i tot el reconeixement que se'ls està fent ara, doncs perfecte, però s'ho han hagut de guanyar pols, eh?
Aquestes i totes les que han jugat en equips anteriors en els quals, diguem-ne, tenien
molta facilitat.
No, és un dia per recordar-les, també.
Sergi de Maia, Marta La Sala, Uriel Marc, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bon dia.
10:24. Publicitat.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Una passió austera i emotiva que t'aproparà de manera senzilla al missatge original de Jesús. Dies 2, 3, 9 i 10 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars del Vallès. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Vine, deixa't captivar per aquesta història universal. Et tocarà el cor. Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial, la web radioestel.cat i també a Spotify. Els podcasts de Ràdio Estel, no te'ls acabes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bon dia.
Jo estic molt bé.
Molt bé. Olga Vallejo, bon dia.
Bon dia, jo també estic bé.
Tu també estàs molt bé, no? Jo també estic molt bé. Què? Tens música o no?
Sí. Mira, ja saps que fa gairebé dues setmanes vam entrar la primavera, i sí. jo ho noto molt, també, i s'ha allargat el dia amb el canvi d'horari, se suposa que ja hauria de començar a fer bon temps.
Sí, ui!
Mira,
no parla, ha sortit un sol amb la
exacte,
primavera?
Exacte, m'ho has fet de sol, calçotades, terrasses, Pol. Però, clar, de moment només tenim, com a mínim, a Barcelona, pluja i vent.
El vent, la cara al vent, el cor al vent.
Bé, això és El vent, de Raimon. Tenim dues versions. La primera és de Harold Marr, islandès, canta El vent en anglès i amb un estil folk. El 2014 va treure un disc amb versions de la nova cançó Small Country, Beautiful Lola, Walls of Love, o, per exemple, aquest, The Wind. Facing the wind.
T'he de dir que està bastant bé aquest disc.
El disc sencer l'has sentit, veus?
Sí.
Jo no l'he sentit, però la cançó doncs... he pensat, mira, i hem de dir que el Carretero les ha tirat, que ha enganxat superbé.
Hi ha una mica de tot, però no sé si guanyaràs.
3-0,
eh? Ara no vull d'això. Però, ja us dic, que el disc d'aquest, el Haldor Mar, no es diu?
Sí,
que era islandès, pot ser?
Sí. Que després ha sortit a programa.
Ah, exacte, va ser a partir d'aquest disc que es va conèixer, i està bastant bé.
El Belda i el conjunt va de Badoc. És un grup de versions pol format per músics de grups valencians, catalans, com per exemple grans títols, Pol Marçà, Dijous Paella o Lo Pardal Roquer, autor també del mític himne patriòtic lleidetà Soc de l'Oest, que no feia mai a la festa major de Torà ni de Sort. Van fer una versió del Vent amb rimes caribencs, ep, un toc d'escà i també reggae. Compassió.
És tan extrem que estic a punt de fer-te guanyar. Només per la valentia, diguem-ne, d'haver-ho portat.
Però...
No puc. Està, oh! Olga Vallejo està a punt de fer-te una maneta, un
Barça 2.
Un Barça 2.
El de guanyo 4-1, encara que demà facis 3...
No, 4-1 no.
4-0.
4-0. Olga,
està pensant que encara que guanyis demà,
què?
El de demà són 3 punts.
El de demà
no?
Hauria de valdre 5 per 5 guanyar, punts. Diguem-ne. 5 punts. Sap greu, eh?
No, però... passa res, Pol. Estic acostumada.
Molt bé. Salt del mar. Vinga, va, The Wind, que vagi bé el programa. Fins demà a les 8.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Saps que passen de 11:15. Bon dia de nou, salutacions de qui us parla, Mercè Raga. Avui és dijous 31 de març, darrer dia del mes de març d'aquest 2022. Avui, per cert, és el Dia Internacional de la Torre Eiffel, del taco mexicà i dels creions, com m'agradava a mi dibuixar amb creions a l'escola. Salutació especial avui a Sakura, que són les flors dels cirerers que omplen el de blanc als carrers de Tòquio. Però aquí a Catalunya també en tenim d'aquesta floració. La població d'Aitona és potser l'emplaçament més popular i des de fa uns anys ha sabut acollir el turisme que aposta per aquest tipus de visites i val molt, molt, molt la pena. Programa 137 a la producció i tenim, com sempre, en David García, en Francesc Marginet i en Ferran Capdevila, al món virtual, a les xarxes socials, la Eva Cervera i la Mercè Mondelo, i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. Avui hi ha un altre punt de vista. Volem conèixer la visió de l'Ivan Sánchez i el Daniel Salvador. Tots dos són psicòlegs especialitzats en art i en psicopedagogia i són els ponents d'una conferència que tindrà lloc aquest dissabte a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Ens va cridar molt l'atenció, sobretot el Serra, pel seu títol, no? La mofa macabra que guaita el repenat, una interpretació arquetípica del Joker antítesi de Batman. I clar, com un cinèfil que ets, David, vam dir, aquí hem de posar l'altre punt de vista, eh?
Sí, sí.
A les 11, alerta, parlarem de per què el malvat absolut, el Joker, tan perfecte en el seu arquetip, aconsegueix això, enamorar-nos. Li preguntarem, doncs, a l'Ivan Sánchez i al Daniel Salvador.
Quin Joker et quedes, tu?
Jo, anava a dir el Joker que va morir,
sí.
No? Com el... Que no
Heath Ledger.
El Heath Ledger.
És difícil, eh?
Sí.
Allò després de veure el Joaquin Phoenix...
Ai, ara m'has fet dubtar.
Ja els hi preguntarem.
Ai, sí. Avui també toca plusvalua dones, per cert, amb el convidat del MIS. La Mireia del Pozo estarà acompanyada de Jordi Cerezuela. Ell és director de la Fundació Ave Maria, coordinador, per cert, de mútues i residències de la ciutat de Barcelona durant les primeres onades de la pandèmia. A MIS també treballarem les neurones. Això és el que fem els dijous a les 12. Avui amb la doctora en Biologia, Cristina Junyent. Per cert, avui la Cristina ens parlarà de la relació de les plantes i els insectes, coincidint, doncs, això que fa dues setmanes que hem estrenat la primavera. Avui, plantes i concretament abelles, aquí al matí a Ràdio Estel. I tot això, el dia que li preguntarem als doctors de Salut Natural per tothom, qui és la fàcia, la malaltia que ha obligat a Bruce Willis a deixar la seva carrera professional. I avui, a la nostra Chess Long... Òscar Danielo, cantant de la Fe i les Flores Azules, s'ha tret nou disc aquí i ara, i avui serà el nostre convidat, el nostre pacient, que s'asseurà a la nostra Chess Long. A MIS, clar, després de 7 anys separats, doncs, han tornat als escenaris per celebrar els 20 anys del grup i estarà amb nosaltres. És el nostre pacient avui, com dèiem, a partir de la 1, aquí al matí a Ràdio Estel. I acabarem programa, com sempre, amb la Lupa, en aquest cas de l'Olga Vallejo, que avui ens farà viatjar fins al Cofort, al Berguedà, per conèixer més de prop el fenomen de la tulipmania, una idea que neix el 2019 i que fa del Berguedà la nova Holanda. I amb els Àngels, si la resolució del Freqüència Madurada, com sempre, arribarem doncs, a 3:15, així que t'animem a compartir un dijous més amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel. I ara estava pensant també, Jack Nicholson va fer de Joker.
Sí, el Batman de Tim Burton.
Sí. Déu-n'hi-do, doncs avui en parlarem, eh? Un altre punt de vista aquí al matí a Ràdio Estel.
Santiago però abans... Segura.
Santiago Segura?
No.
Però podria haver-ho fet.
Però podria.
Passo tot. Olga, tu com estàs?
Bon dia, bé.
Bon dia. Marta, com estàs
bon
tu?
Bon dia, molt bé. Sí? Molt bé, celebrant el dia del taco.
Sí.
Podem insultar avui?
No, és
no,
el
no
mexicà.
És aquest, no és aquest,
mexicà,
és l'altre.
És el mexicà. Ah. David, tu no et pregunto perquè et veig en forma.
Sí. Toma. Quatre cafès després, un... Hòstia, es revitalitza.
Eh que sí. Què, Olga, tu com has dormit avui?
Bé.
Sí? Va. Va, que volem saber-ho tot. A la zona Vallejo, aquelles notícies sota el prisma de la Olga Vallejo. Notícia que t'hagi tret la sana o no. Existeix avui?
Mira, me'n vaig anar a dormir contenta amb el 5-2 del Barça-Madrid al Camp Nou i això que no hi era. Potser si hagués anat de l'emoció no hagués pogut dormir. Saps allò que estàs tan amunt que fins que no et relaxes? Jo no vaig ser una de les 91.553 persones que van viure aquest moment històric. Rècord mundial d'assistència a un partit de futbol femení. A veure qui es creu ara que el futbol femení no interessa. El Barça classificat a la semifinal de la Champions. En 10 minuts es va passar d'un 1-2 a un 4-2. El Càndid, les protagonistes, per exemple, l'Alexia Putellas va dir això és històric. A l'entrar veiem a les cares que totes volien fer història i ho van fer. Mai no oblidarem, deia l'Aitana Bonmatí. O veure el camp ple dona visibilitat al futbol femení. Això és imparable. Això ho deia el tècnic del Madrid, que en acabar el partit va felicitar el Barça. Segons l'Ara, és l'inici d'una nova era. Esperem que sí, que ja sabem això, que avui estàs amunt.
Sufler, eh?
I després et posen els partits a aquelles hores que és impossible, no es pot veure el lloc, i llavors ja baixa el sufler.
Per què és ara el canvi? Jo no entenc una cosa. Per què ara consideren que és l'inici d'una nova era? Mm. Per mi la nova era va començar quan va fer el triplet al Barça femení, no? La temporada passada. És totalment...
M'imagino que és
pregunta
perquè...
Pregunta sense mala intenció, eh?
No. Perquè ara... Hi ha anat més gent, perquè l'última vegada no van apostar pel Camp Nou i van anar al Johan Cruyff.
I perquè hi ha la foto històrica. Saps que avui en dia, si no hi ha una foto històrica que es pugui compartir, no existeix.
Digue-m'ho a mi, que faig la imatge cada
tu
dia.
Tu n'ets especialista, David.
Sí, com esteu de connectats, vosaltres dos. Tot i així, Olga, segueix la guerra a Ucraïna.
Sí, com deia en David, a la primera taula de redacció, la que fem de bon matí, una de les moltes guerres que hi ha al planeta.
No era conscient d'haver-ho dit. Imagina't com estic.
Les coses que
passen. Les coses que passen en dues hores.
Amb una imatge d'Etiòpia.
És veritat, tens raó.
T'estava escoltant,
tens, Tens tota la raó. Jo pensava que una vegada es parlo i dic, mira, això queda blowing d'avui.
No, aquí està tot registrat. Bé, el que passa, clar, que aquesta guerra ens toca més de prop, 36è dia, per això. Ahir dèiem que Rússia havia anunciat que rebaixaria els atacs, però sembla ser que no, i Kiev acusa Moscou d'enganyar la retirada de tropes. Zelensky segueix amb la seva visita virtual a diferents parlaments. Ahir ho va fer amb Noruega. Hi ha evidències de l'ús de bombes clúster i mines d'antipersona i l'ONU ha dit que investigarà crims de guerra a Ucraïna. Sobre les negociacions, ahir que semblava que sigui...
Què?
Que no han avançat.
Vaja.
Els ucraïnesos segueixen fugint del seu país. Ja són 4 milions de refugiats. Al principi de tot, van dir que la previsió seria 7.
7, oi?
Es considera que és la crisi de refugiats més gran d'Europa dels darrers 75 anys.
Olga, quin article en recomanes en relació, doncs, justament amb la guerra?
Mira, el que publica La Vanguardia sobre qui va guanyant la guerra a Ucraïna, que sembla que sigui un joc i arribes i dius, què, qui va guanyant? Bé, no, però és la guerra. Parlen 6 experts internacionals donant la seva visió. Alguns dels titulars són, per exemple, mira, per l'analista Harlan Ullman, Rússia no guanya i Ucraïna pot ser el seu Vietnam. Pel tinent general Francisco Gan, que és espanyol, Rússia guanya, Ucraïna va pel camí de ser dividida. En canvi, el director del programa de l'Institut Egmont, associat amb el Ministeri d'Exteriors belga, no hi ha guanyador. Una altra opinió és 200.000 homes controlant 40 milions. Això és el que es pregunta el director de l'Institut de Relacions Internacionals i Estratègiques de París. Rússia pot guanyar i perdre. Que d'entrada sembla que això també ho podríem haver dit nosaltres.
Correcte.
Però són paraules del president del Centre d'Estudis Internacionals de Roma que després s'extén una mica més en les seves ambigüitats. I l'última, la Xina podria haver guanyat. Això qui ho diu? Un americà?
Qui ho diu?
Un danès? La Xina podria haver guanyat? No.
Will Smith.
Steven Tsang, acadèmic de Hong Kong. La Xina sempre ve.
Sí. Per tant, el tema d'Ucraïna. Ens recomanes també, per tancar aquest tema, volíem dir, la vinyeta de... Ui, que feia temps que no la comparties, la Flavita.
Sí, em segueix agradant, Surt cada 2 dies al País. M'agrada, el que sí que és veritat, que a vegades resulta una mica complicat d'explicar una vinyeta. Avui veiem una dona i que està parlant i diu tenim ulleres per veure menys, taps per sentir menys, per quan un invent per sentir menys, de sentiments. Estaria bé.
Va, aquesta guerra que està impactant en països que vivim en pau, no?
Sí, nosaltres estem en pau, però cada cop més escanyats. La guerra ha disparat d'inflació. L'encariment de preus arriba gairebé al 10%, 9,8%. Vàrem començar amb l'increment del preu de l'energia i que ara, clar, això va repercutint. És un efecte dòmino, s'està traslladant al preu final de diferents productes. Es preveu que la inflació mitjana de l'any sigui de 6,8%. Economia atribueix un 73% de l'alça dels preus del març a l'impacte de la guerra d'Ucraïna. Es calcula que l'empobriment de les famílies pels preus serà de 16.700 milions d'euros. Molts zeros, hi ha aquí.
Per família?
Espero que sigui per tots junts, perquè t'asseguro que jo no tinc 16.700 milions d'euros. Escolta, tu, què et paguen? Per evitar la temptació d'omplir el rebost, ara, no?, per allò de... Ui, que això serà més car, per si segueixen pujant els preus, els súpers podran limitar la compra si hi ha risc de desproveir el comerç. El típic que diu, m'ho emporto, no et deixaran. Mm. És una mesura excepcional que ha introduït el govern espanyol.
Qui t'ha sorprès aquest dijous, Olga?
Arendel.
Ui.
És una estrella, la més llunyana i antiga que s'ha vist mai, que s'ha descobert gràcies al telescopi Hubble. La troballa, que es va publicar ahir a la revista Nature, és fruit d'una col·laboració internacional entre la Universitat Johns Hopkins, l'Space Telescope Science Institute, i també compta amb un investigador de l'Institut de Física de Cantàbria. Arendel està a 12.900 milions d'anys llum de la Terra, es va formar quan l'univers encara era jove i ja no existeix. Va explotar fa milions d'anys.
Oh.
I ara només el que queda, tot això que és impressionant, doncs és la llum que queda de quan explota, que és molt potent. La massa d'aquesta nova estrella podria ser de fins a 50 vegades la massa del nostre Sol i és més brillant. Aquest descobriment ajudarà a entendre la formació i evolució de les estrelles i l'etapa de reionització de l'univers, que això no sé exactament què és. Per cert, Arendel no coincideix amb el nom del poble on vivien l'Elsa i l'Anna de Frozen, que s'assembla, però l'han batejat així en honor a Tolkien, és un personatge fictici que va crear l'escriptor.
Home, no donarà l'estrella a un personatge dolent de Disney, com la Frozen.
La fixació aquesta.
O la Will Smith.
Però que era bo, és bo, Anna.
Carles Dolent.
Que no.
Que és bo.
Tornem-la a mirar un dia tots plegats.
És víctima del seu superpoder.
Què t'ha sabut greu avui, Olga?
Doncs la retirada de Bruce Willis, perquè li han diagnosticat afàsia, com tu deies, que afecta, és una malaltia que afecta les seves habilitats cognitives. Welcome to Los Angeles. Have a very...
very Merry Christmas.
So are you lady live out here?
Ho sabem, no estem al Nadal, però així és com comença el tràiler de La jungla de cristal. És una de les moltíssimes pel·lícules que ha fet Willis, que tot just acaba de complir 67 anys, el 19 de març. 150 papers ha fet entre cinema, televisió i teatre, La jungla de cristal, però també Pulp Fiction, Sin City, 12 monos, El cinquè element o Red. Mira, que és una pel·li que a mi, sempre que la posen, me la miro, que em distreu.
Sí, està bé, està molt bé, és veritat.
Clar, i a més de Willis, hi ha un altre protagonista avui del dia, no?
Oriol Mitjà, el metge infectòleg que publica el llibre El món que ens espera, i l'entrevisten a tot arreu. Està a l'Ara, al periòdico, és el protagonista de La contra de la Vanguardia. Un dels destacats és: en 6 mesos ens agafarà sense immunitat una nova variant de Covid. Que et cau tot a terra. Ho explica, eh?
És el niño becerra de la ciència.
No, però ho encerta bastant. Bé, que no és que ho encerti, ell fa previsions.
Bueno, però sempre tiren cap a la part més negativa de tot. O sigui, una miqueta, no és el que volem escoltar. Si arriba, hi arribarà, però no ens ho diguis 6 mesos abans.
Clar, però bueno, li han preguntat, eh? És una entrevista, clar, li han fet moltes preguntes i una de les respostes, doncs, quan li pregunten...
Com a expert, jo, no sé, s'ha de tenir, no?, s'ha d'obrir les oïdes una mica per totes les opinions. En tot cas, dius que estàs expectant, Olga,
sí,
tu?
Sí, per la fred. Home, és que acabem d'estrenar la primavera. Segons la previsió, a partir de demà, fred polar a Catalunya.
Ai.
Polar! Tapa't les orelles, que això no t'agradarà. S'allargarà fins dimarts. Glaçades a l'interior, mínimes de menys 10 a l'alta muntanya, qui vulgui passar fred, ja sap. Les mínimes més baixes a Barcelona, entre 4 i 7, de forma puntual podran arribar als 0 graus a la costa, sobretot cap a la Costa Brava, i segons el Servei Meteorològic de Catalunya, no és estrany que faci tanta fred aquesta època de l'any, però...
Jo vull que nevi.
Mira, doncs, alta muntanya.
La imatge del dia.
No, a Barcelona.
Tu, però, mira, és una mica Frozen, eh? En el fons, ets una mica Frozen.
Sí, és una miqueta durant tot.
Ens deixarà tots glaçats.
Vinga, va, aquesta imatge del dia, que ve de l'espai i té un missatge interessant,
sí.
David.
A Barcelona heu collit de 100 xinesos que han jugat un partit de futbol en una cabina de telèfon? Doncs és el que m'ha vingut al cap en veure una fotografia, la fotografia dels 3 astronautes tornant de l'Estació Espacial Internacional, perquè realment semblen 3 anxoves de l'escala en aquells petits pots de vidre. La fotografia la trobareu a La Vanguardia, a la secció La imatge, i els 3 astronautes. És en un espai, és que és molt reduït l'espai.
Sí.
Tenen com una esfera metàl·lica més a més davant, que dius, ens falta espai, doncs no ens col·loquis una làmpara de ser inoxidable per aquí davant. I estan com envoltats d'enormes coixins, que no deuen ser coixins, sinó no sé què deuen ser.
Una mena d'airbag, m'ha semblat.
Sí, uns airbags, o potser vés a saber que no siguin els paracaigudes o alguna cosa. Enxubats, però feliços, perquè tots 3 miren a càmera i somriuen. Els protagonistes són Mark Van de Hey, que és nord-americà, Anton Kaplerov i Piotr Dubrov. Mirat, perquè Piotr no sabia com es deia.
No sabies com es pronunciava.
He posat al Google Piotr.
M'encanta com has escrit la teva versió fonètica.
Sí, Kaplerov i Gil Piotr, clar, perquè és que si no ho sé dir. Piotr Dubrov, tots dos són russos, com haureu deduït. És a dir, hi ha un nord-americà i 2 russos que han compartit molts dies a l'espai, i tornen a la Terra, on els espera una guerra que els separa.
Ai, potser no ho saben. Clar, potser no els hi ha arribat la notícia.
Home, jo crec que els hi hauran dit,
home,
no?
Les...
havia de fer teatre, perdó. Perdó, és que sóc tan desastre amb això.
T'haig de fer acotacions.
Sí, sí, m'has de fer acotacions. Com diu molt bé La Vanguardia, el cel no té fronteres. M'agrada.
Cara, és maco.
Molt.
Que maco.
Va, avui la nostra corresponsal, Marta Jarque, has viatjat fins a Lexington, Kentucky, Estats Units. I atenció, perquè no ho has fet sola.
No, mira, estava cansada ja de voltar pel món en solitari, perquè la vida del corresponsal és molt dura.
Molt.
I avui m'acompanya una amiga fidel i que sempre fa bona cara, que és tot el que es pot demanar una bona amistat. La planteta que tinc a casa, i que no volia deixar sola, me l'he endut, i us explico el motiu. Lexington, com sabeu, se la coneix com la capital mundial dels cavalls.
Ho sabíem.
Se'n crien de les millors races. Hi ha un important mercat, a més, de compra-venda aquí. I vosaltres, que jugueu a polo, ja sabreu de què us parlo.
Aquí.
Lexington també és una ciutat molt verda, té 100 parcs, i ara inaugura un hotel, atenció, plant-friendly, és a dir, amic de les plantes.
Molt bé.
Mira, per si us interessa, l'hotel es diu Elwood Hotel and Suites i et convida a dur la planteta que tens a casa durant la teva estada a l'allotjament, així evites que es mori, que és imprescindible, no? És el que tots estàvem esperant. L'hotel ens vol colar la pantomima amb l'eslògan: les mascotes són els nous bebès i les plantes són les noves mascotes.
Atenció!
Quan et pensaves que la humanitat no podia caure més avall...
Pam! Llavors, l'hotel a més ofereix un pack especial, no?, pels hostes que duguin a la seva parella, és així?
Exacte. La parella no, la seva planta, eh?
Ai, la parella...
La parella també la pots dur.
Però et dic, en aquesta evolució constant... Arribarà un moment que si els animals de companyia han passat a ser bebès, que no faci un sorpassa d'aquests, la planta, i ara sigui la parella.
És que hi ha gent que se les estima molt, a les plantetes.
Hi ha cactus que donen menys feina.
Mira, si vas a l'hotel amb la planta, et donen el que anomenen un plant pack, que inclou un trosset de gespa a la teva habitació perquè hi col·loquis la planta, adob, un pack de neteja per netejar el test, i el que a mi m'agrada més, un te per plantes que puntualitzen, et serviran amb una tasseta rosa. Jo les plantes les rego amb aigua, desconeixia que eren més de te. Tot pensat perquè les plantes tinguin una estada feliç en aquest hotelet de Kentucky.
Per tant, els avantatges pels que decidiu portar els vostres cactus a l'hotel de Lexington no acaben aquí, Marta.
L'hotel, no, l'hotel només entrar us convidarà més a un Garden Mojito Cocktail, que és un mojito de jardí amb xarop de mora, herbes fresques i flors comestibles. Compte que a l'hora d'agafar el mojito no us caigui la floreta que porteu a la mà, perquè aquí acabaria la broma i sospito que, clar, sent un plant-friendly hotel, us farien automàticament fora de les instal·lacions. Conclusió de tot això.
Mínim.
Conclusió. No compensa. Jo crec que les plantes agrairan que les deixeu uns dies a casa soles i tranquil·les, que entre Netflix, la ràdio i el fum de les calçotades, jo crec que les tenim molt fastiguejades.
Ja estaria. Ai, que ha arribat el moment, David Serra. Ens vols explicar que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha fet un nou fitxatge estrella i, atenció, ha aconseguit el que semblava impossible, superar Will Smith.
Sí, la galotxa de Smith a Rock ja no ocupa el primer lloc.
Galotxa.
És galotxa, busco tots els sinònims possibles de plantofada. Quatre dies després, tot i que encara és la llista de tendències, la galotxa. Entre els que l'han superat hi ha Ortega Cano, que és el torero, el gran fitxatge d'Isabel Díaz Ayuso com a, atenció, vocal del Centre d'Afers Taurins de la Comunitat de Madrid. Un càrrec, diuen, des del govern madrileny, que no està remunerat.
Segur?
No està remunerat. I els toros no pateixen. Sí, jo m'ho crec tot.
Però això ho poses al currículum?
Ui,
queda molt bé,
sí,
eh?
Sí, és que sí, això passa si saps escriure. Si no saps escriure, no cal que ho posis.
I parlar.
Exacte. I cantar. José Ortega Cano, que si no l'heu vist cada dia que passa, té el front més ample. No us heu fixat? Sí.
És un caracono.
Jo crec que té... O sigui, la seva cara ja et semblarà el ruedo taurí, perquè té el front cada cop més ample, més cap endarrere.
Vaig a buscar-lo.
No sé si li cau el pèl, l'implant de pèl que porta, se'l posa més endarrere, o l'estirament, que li faran sortir els ulls pels clatells, per cert, doncs, és igual.
Jo no diré res amb aquesta notícia.
No, que si no l'heu vist, el José Ortega Cano, doncs això, mireu-lo perquè... i no us espanteu,
Angúnia.
Ell, vocal del Centre d'Afers Taurins, és el que es pregunta moltíssima gent. Doncs tenim les seves primeres declaracions.
Sí.
Què diu?
Y estamos tan agustitos.
Ja s'hi troba bé, tu diràs, s'hi troba bé.
Estic impressionada amb aquest front que té.
Sí, mira el front, Mercè. No el vol mirar, eh?
Que té molt cabell, és veritat.
Cabell i molt front.
Però que li comença molt enrere, el cabell.
El natural impacta.
Sí, un cop més es demostra que Díaz Ayuso és mel pel Twitter, gràcies a ella i a les seves decisions. Alimenta aquesta xarxa social. La majoria d'usuaris es fan creus, lògicament, de la notícia, i altres recorden que hi ha precedents de la comunitat, com la Martona, no la Martona nostra, sinó una altra Martona, sí. Ortega Cano, pel Centre d'Assumptes Taurins, Toni Cantó, per l'Oficina de l'Espanyol, Madrid és una festa, té tota la raó. Gallifantes, que és una clàssica de les xarxes socials i de Twitter, fa aquest retrat d'Espanya. Carmen Calvo diciendo que ir a los toros es moderno y Ayuso fichando a Ortega Cano como vocal de Asuntos Taurinos. Ahora no sé si el sábado adelantamos una hora en el reloj o retrasamos 80 años en el calendario. I com a conclusió, a punt final, colofó, la cirereta del pastís, el que diu el gran Josep. El gran Josep és el nom, no que ho digui jo, que es diu Josep i digui el gran Josep.
Sí.
La notícia és que existeix un Centro de Asuntos Taurinos. I és veritat.
És veritat, per veure'l, Deu ser per anar-hi un dia, un cap de setmana.
Gaspós?
Voleu anar a Madrid?
Sí, un cap de setmana.
Sí? No, no? Sí,
home, jo el Centro d'Assuntos Taurinos me'l saltaria, però anar a Madrid em sembla bé.
Sí. Marta, avui la notícia curiosa, per cert, ara canviem de qüestió, perquè la notícia curiosa del dia té a veure amb els idiomes, no?
Sí, mira, potser a alguns us ve de gust començar a aprendre un nou idioma, allò de posar-se un repte, i mira, si anem a Madrid podríem començar a aprendre el castellà, per exemple, o claro, perfeccionar-lo. Claro. I jo us dic, ja que us hi poseu, feu-ho bé, no preneu francès i italià, que forçant una mica el nostre accent ja pràcticament el domines. Per això us porto al rànquing dels que es consideren els idiomes més complexes d'aprendre, i si us sembla bé, en fem un top 5, un top 5, va, perquè n'hi ha molts. En la posició 5 està l'hongarès. És la llengua europea més complicada. L'alfabet compta amb 45 lletres, amb diferències molt subtils entre elles, i 14 vocals de diferent pronunciació. Sona així de bé. Escolta, eh?
Orsi vagyok, 23 éves. Magyarországról jöttem, Budapestről. És no jelenleg Pristinában élek, Koszovó.
No, sona maco, per això.
Carai, jo descafeinat i amb sacarina, sisplau.
Mare meva, això també és hongarès. Ha dit Budapest, no?
Ha dit Budapest. És l'únic que s'entén.
L'únic.
En la quarta posició, l'àrab, sí. Si l'hongarès no us ha acabat de convèncer, poques vocals...
Això està bé.
I moltíssimes consonants.
Ah, complicat.
Sons guturals, i els que el vulgueu aprendre haureu d'estudiar-vos també, clar, l'alfabet àrab. Molta sort, sona així.
Marhaban, ana Carol, sururtu bilika'ika.
Sí, d'acord.
L'has entès, David?
Sí, totalment.
Què ha dit?
Ah, tu el saps parlar?
Sí, l'àrab, sí. Sí. Què ha dit? Avui fa sol a Dubai.
Va, tercera posició.
És que el David escriu,
no,
els seus,
sí.
El David escriu els seus guions en àrab.
Si
tu tens un teclat especial.
Sí, de dreta a esquerra.
Mm. Mira, el David ja domina l'àrab. Noies, a veure, si us interessa el rus, perquè ara que Rússia està de moda és una bona idea, no?, per dialogar també amb Putin i els seus. La llengua dels arts es basa en l'alfabet cirílic, ho declinen tot, i el toc amb volcall a la parla és força ensupit. Això sí, escolteu.
Всем привет! Меня зовут Аня, мы находимся в Санкт-Петербурге. И давайте начнем наш первый выпуск «Easy Russian».
«Easy Russian». Acaba...
Ha dit hamburguesa?
Sí, no, ha dit que estava dialogant amb Vladimir Putin, mm-hmm. I «Easy Russian». Segona posició d'idiomes més complicats del món, el japonès. El japonès. Passem a un altre nivell, perquè aquí l'escriptura ja és diferent, En símbols, atenció, n'hi ha 7.000. I un japonès mitjà en pot conèixer únicament 3.000. Si l'apreneu, podreu parlar així.
Kore o shiru dake de nandai mo tanoshimemasu ne. Nihongo de omoshiroi tango o mitsukeru no ga suki desu.
A mi m'atabala.
Sí, però deu estar
el
molt
bé. El japonès?
Sí.
Sí?
M'atabala, quan l'escolto la m'atabala. No.
Però imagina't anar a un restaurant japonès i poder demanar el seu idioma. Segur que
sushi.
Et fan el sushi amb més amor, no? Sempre quedes bé. Mira, primera posició. Us ha convençut algun, més que un altre?
El rus, a mi m'agrada el rus.
Doncs mira, a primera posició, ja us avanço que no és el català, és el xinès, amb uns caràcters també molt difícils de desxifrar i una parla tonal, Hi ha 5 tons i cada to un significat diferent, escolteu.
Hi, 大家好,我叫陈婉瑜, 然后我是生在中国吉林长春.
A mi m'agrada molt. T'agrada, eh? Animeu-vos,
Què serà més, el japonès o el xinès?
A mi el xinès, m'agrada molt.
El xinès. Ara, però si parlen amb tons diferents, ostres, allà la mala interpretació deu estar a l'ordre del dia, no?
Exacte. Mira, heu de fer com el ziat Josep Fasat, que és un políglota libanès que parla 59 idiomes. Per tant, tenim feina per estona.
Déu-n'hi-do, I és que tenim molta feina avui. Ui. També aquí al matí a Ràdio Estel. Posem la lupa avui, però estarà a partir de la 1 en un projecte petit, familiar, que ens ha robat el cor, Olga.
És Tulipmania, una idea que neix el 2019 a Cofort, pel Berguedà, una excusa per celebrar la primavera al mig de la natura i envoltats de tulipes. En parlarem amb la Seila Malo.
Sense fi. I mireu, avui, això passarà a la lupa que ens explicava la Olga a partir de la 1, però abans, després de l'ullet informatiu, aquí, al matí a Ràdio Estel, estarà amb nosaltres Òscar Danielo, de La Fe, de la Fe, cantant de la Fe, que estarà amb nosaltres per parlar del seu retorn als escenaris, de la Fe i les Flores Azules, i, per cert, una curiositat que nosaltres sabem abans... Li preguntarem, Olga, a la
si
nostra
xeslong. Si encara ho fan, perquè abans ho feien, però ara que han tornat no sabem.
I què feien abans dels concerts, no?
Posaven aquesta cançó.
Doncs vinga, nosaltres, de moment, fem Mercè. Aquest petit que digues.
I el concurs.
Després, després. Va.
Estàs moment, nerviosa.
Home, és que clar, ens allarguem. Va, Gino Paoli, sense Fine.
No m'importa de la luna, no m'importa de les stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere senza fine.